Després d'un gener molt mogut, del tancament del mercat d'hivern i de l'entrevista d'ahir a Lucas Viale, torna la rutina al Centre d'Esport Sabadell.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Avui és dimecres 5 de febrer del 2025. Han estat uns dies informativament molt intensos i segurament el que necessita tothom ara mateix al Centre d'Esports és que es parli de futbol i d'aquesta visita de diumenge a les 6 de Lleida, la primera de les 13 finals que té l'equip de David Movilla. Estic dient això i demà, és cert, farem també un petit parèntesi amb la primera de les dues presentacions dels reforços d'hivern del Sabadell. Però com a mínim avui tenim aquella roda tradicional de premsa dels dimecres amb Alberto Trapero, un futbolista que ha estat protagonista durant aquesta finestra. De tenir un peu i quatre dits fora del club, està cridat a ser un pal de paller a l'eix de la defensa en aquest tram de Lliga. Des que es va trencar l'operació amb el Recre, el gallec ha estat la principal referència al darrere, amb Càmara lesionat i un Pedraza que també ha estat més fora que dins durant el mes de gener. Ara li ha arribat una nova parella de ball, Kaiser, i el Nas ens diu que potser ens hem d'anar acostumant a aquesta dupla, començant, insistim, per aquest duel de diumenge a les 6 a la Nova Creu Alta, davant el conjunt de la Terra Ferma.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui arribem al programa número 100 d'aquesta temporada i ho fem amb el Marc Cortín a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que l'Atlético de Madrid és el primer semifinalista de la Copa del Rei després de signar una maneta al Metropolitano davant el Getafe amb doblet de Giuliano Simeone. Avui a les 9, Leganés Real Madrid a Butarque. A l'Eurolliga de bàsquet, màxima tensió avui al Palau amb el Barça Maccabi a 9:15 amb Peñarroya, molt qüestionat. Una estona abans, a les 7, Mónaco Baskonia. Ahir va caure el Real Madrid a la pista de l'Efes, per cert, a Turquia, 79-73. I en motociclisme, Jorge Martín s'ha lesionat als entrenaments de Sepang. El vigent campió de MotoGP, ara amb Aprilia, té fractures a la mà i al peu, de les quals superarà a Europa. I a casa, tot això.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem aquesta roda de premsa que dèiem de Trapero, també una nova entrega de la secció de les entrades amb el Miquel Cirera i recollirem tot allò que va quedar penjat de l'Hotel Suís d'ahir després que l'entrevista amb Lucas Viale s'allargués tota l'hora de programa.
La notícia curiosa.
Han arrestat el fill de Michael Jordan, Marcus Jordan, per possessió de cocaïna i conduir ebri. El fill de la llegenda dels Bulls, que es va resistir a la detenció, va ser enviat a la presó del comtat d'Orange, a Orlando. Segons ha informat el web TMZ, el Lamborghini del segon dels tres fills de Jordan es va quedar atrapat en unes vies del tren després d'una nit de festa cap a 1:15 de la matinada a Maitland, a Florida. Segons la policia, acabava de fugir d'un control. Fa uns anys, per cert, també va ser notícia per sortir amb Larsa Pippen, 16 anys més gran que ell i exdona de Scottie Pippen.
De quin partit no estarem pendents?
A 12:15 d'aquesta nit, campionat catarinense del Brasil s'enfronten al Barra i al Chapecoense.
I a les xarxes socials.
L'ara més que mai, que ha penjat el Sabadell aquest matí amb la foto d'Alfredo Pedraza, un tuit que ha citat el propi futbolista, amb el missatge "Más que nunca" i una guitarra, una publicació que s'ha omplert de suport cap al central arlequinat.
Avui celebra el seu aniversari
l'exnedadora sabadellenca Esther Núñez i l'exarlequinat des d'ahir, atenció, nou jugador del Compostela, Carlos Pérez.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, 1:08 del migdia d'aquest dimecres 5 de febrer del 2025, insistim, recuperant una relativa, una certa normalitat després d'uns dies que han estat molt intensos entre... Doncs això, la finestra del mes de gener, aquest mercat d'hivern, ahir l'entrevista amb Lucas Viale que vam poder seguir al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, que es pot recuperar també doncs, al podcast de l'emissora i també al canal de YouTube. Avui, com diem, recuperem aquesta rutina dels dimecres amb la tradicional roda de premsa i també recuperem el Sergi Garcés des de l'estadi de la Nova Creu Alta. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Aquella sensació d'haver deixat enrere, no? Segurament uns dies que han estat molt, molt, molt intensos i que per fi únicament toca parlar de futbol i estrictament de la Lliga.
Sí, toca parlar de la vessant estrictament esportiva, com dius. Ja sigui amb bones notícies, ja sigui amb no tan bones, però en tot cas centrats en el futbol, centrats en el partit de diumenge i centrats de curt termini en aquest entrenament que et donaré una bona notícia, Pau Vituri. Sé que avui vas amb pressa, per tant, el club i sobretot David Movilla i els jugadors així ho han entès. Per tant, l'entrenament no ha acabat. Continuen entrenant-se a Olímpia... I això farà que segurament anirem amb alguns minutets de retard.
Ai, Déu meu. Bé, en fi, mira, per un moment m'has il·lusionat quan has dit el tema de la bona notícia. Pensava que no aniria amb segones ni amb ironia i que em diries que la setmana ha començat amb bones notícies pel que fa a l'estat d'Albert Orriols. Durri, que segurament és un dels noms propis i un dels grans noms que troba a faltar l'afició del Centre d'Esport Sabadell perquè... Ahir a la tarda, recordem, Sergi, que va començar aquesta setmana d'entrenaments pel que fa al Centre d'Esport Sabadell.
Sí, va ser en sessió de tarda amb aquestes novetats que ha introduït David Movilla, perquè ens fem una idea, i sense anar més lluny. Contràriament al que era habitual, i gairebé diré de manera generalitzada en la majoria d'equips, el Sabadell, sense anar més lluny, no entrenarà dissabte, per exemple, però per contra entrenarà un altre cop al matí abans del partit. Recordem que això ja va succeir davant l'Andratx, en aquest sentit no tant el dia de diumenge, sinó el dissabte a la tarda, i va succeir, sobretot, dimecres, en el partit de Copa Catalunya davant l'Espanyol, que l'equip es va entrenar el mateix dimecres al matí. Havia descansat dimarts i, per contra, va entrenar-se el dimecres al matí. Doncs bé, aquesta setmana, dins d'aquests canvis, entrenament ahir de tarda i, per contra, com dic, dissabte lliure o descans i, en canvi, diumenge al matí, doncs activació, pensant que a la tarda toca rebre el Lleida Club de Futbol aquí a l'estadi.
Doncs aquest és el pla d'entrenaments aquesta setmana del Centre d'Esport Sabadell. Durri, sabem alguna cosa, Sergi? O...
No. De moment no, però tan bon punt veiem baixar tota l'expedició, perquè ja et dic, és que no ha baixat ningú. En altres circumstàncies, un dimecres normal t'estaria dient que ja queden pocs efectius, que la majoria ja han començat a enfilar cap a casa per poder dinar. Avui t'he de dir tot el contrari. No ha passat ningú encara per aquestes instal·lacions de la Nova Creu Alta. Si vols que això sigui una mitja bona notícia, Urri no està al marge del grup. Ho dic perquè altres vegades també l'hem vist sortir a un ritme diferent, sobretot perquè ha fet gimnàs o perquè ha estat fent el seu procés de recuperació. Avui no l'hem vist per aquí, per tant hem de donar per fet que d'aquí una estona, quan comencin a baixar els jugadors des de l'Olímpia fins a l'estadi, estarà el Bigatà, en aquest cas amb ells.
Doncs estarem pendents, sobretot d'aquest nom propi, d'Albert Orriols. Urri, ja en el tram final de la seva recuperació, Sergi. No sé si tan final com per reaparèixer aquest diumenge davant el Lleida. Les informacions que teníem els últims dies apuntaven més cap a la setmana que ve. Però si avui ja està entrenant-se amb el grup, veurem què decideix Movilla.
Sí, veurem sobretot si ha pogut completar l'entrenament. O sigui, una cosa és que hagi pogut estar entrenant en algunes fases amb la resta del grup. Ho vam viure ara fa un parell de setmanes ja amb Ton Ripoll, allò de completar una part de l'entrenament amb la resta de companys, però per contra, haver-se retirat d'aquesta sessió col·lectiva per acabar de fer doncs, feina o tasques individuals. Veurem si Urri està en aquest punt d'haver completat com a mínim una part de l'entrenament ja a les ordres de David Movilla i la resta de jugadors de la primera plantilla arlequinada, o si per contra no estem encara ni en aquest punt. Per tant, això, mira, en qüestió d'uns minutets t'ho podré acabar de confirmar. Insisteixo, tan bon punt comencin a baixar els jugadors. Mira, de fet ara comencen a baixar tímidament. Javi Delgado és el primer que ja comença a venir carrer avall. Per tant, mica en mica aniran baixant aquests jugadors i, com diem, d'aquí una estoneta entenc que no serem puntuals i que no començarà a un quart d'una, a un quart de dues, perdó, la roda de premsa, però que tampoc no ha de trigar pas massa Alberto Trapero en aparèixer en aquesta sala de premsa a Miguel Quereda.
Bé, també avui és un dia interessant perquè segurament en els pròxims segons podràs veure ja desfilar Kaiser amb la roba d'entrenament del Centre d'Esport Sabadell, la gran cara nova d'aquest tram final de mercat. I per rematar aquesta carpeta, Sergi, una mica el que dèiem també ara fa uns minuts, un dels futbolistes que va rescindir en l'últim dia d'aquest mercat d'hivern, l'únic que encara no tenia nou destí, ja el té, Carlos Pérez.
Sí, 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 i cap a terres gallegues, que ha marxat. De fet, mira, vols la imatge? El míster i Alberto Trapero darrere venen fent cursa contínua, carrer avall, arribant a aquest estadi de la Nova Creu Alta. Trapero, sabent que ha de passar per sala de premsa, suposo que a dutxar-se ràpid també.
O sense dutxar, eh?
Doncs em sembla que per la velocitat amb la que venia, comparat amb la resta que venen xinutxant o caminant, em sembla que passarà per sota l'aigua.
Bé, en fi. Bé, en qualsevol cas, parlàvem de Carlos Pérez.
Sí, 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 que ha acabat fitxant pel Compostela. Sí. Per tant, bé, ja tenim a tothom al seu lloc i disposats per acabar aquesta temporada 24-25. En el cas del Valencià, un dels primers noms que vam posar a totes les travesses i que havia de sortir, al igual que Kaiser era dels primers que havia d'entrar, finalment gairebé ho hem deixat tot per l'últim segon d'aquest mercat de fitxatges, aquesta sortida per un costat del jugador valencià i per l'altre l'arribada del jugador també valencià, en aquest cas procedent del Torrent, com és Kaiser. Mira, ara, mica en mica, van baixant ja, ara sí, el gruix d'aquest vestidor del Centre d'Esports Sabadell, algunes de les cares noves. És curiosa aquesta imatge, Jaume Molina envoltat dels joves. Ja ho vam veure a l'aeroport d'Eivissa l'altre dia, en la tornada de l'expedició, després del partit davant la SD. Jaume Molina, doncs mira, amb Morci, amb Pau Fernández, que segur que l'han ajudat o que l'estan ajudant a integrar-se en aquest nou vestidor, aquest futbolista procedent del Futbol Club Barcelona, que és una de les cares noves, sens dubte, que té aquest vestidor al llarg d'aquest mercat, d'aquest mercat de fitxatges, aquest mercat d'hivern de la temporada 24-25.
Simplement per rematar-ho, dir que tots els jugadors que han sortit en aquest mercat d'hivern s'han col·locat a la categoria, a la segona federació. L'únic que ho ha fet el mateix grup és Juanma García, que ha anat al Torrent, però de la resta, tres han marxat cap al sud, Gompi a Ucam, Salguero a la Unión, a Terres Murcianes també, i Marro al San Fernando, i Carlos Pérez, que ho ha fet al grup 1, amb el Compos, el Compostela, que es troba en zona de descens, a tercera federació. Per tant, tots cinc jugadors que han trobat destí en aquesta quarta categoria del futbol espanyol. A tot això, Sergi, ho dèiem al principi també, la setmana recuperem avui una certa normalitat, però també hem de dir que clar, que tenim pendents aquestes presentacions de les cinc cares noves, de Tico Iniesta, de Jan Molina, de Sergi Segura, de Javi Feria i de Kaiser.
Sí, i que ho faran en dues tongades, ho explicaves abans. Al final estarem atents perquè demà hi ha aquest media day, per dir-ho d'alguna manera, on es presentaran formalment tres de les cinc cares noves que ha incorporat el Sabadell en aquest mercat d'hivern, i per contra els altres dos quedaran ja per la roda de premsa de dimecres. Per tant, serà una presentació un punt a mig camí entre les compareixences habituals del dimecres i una presentació més formal. S'ha volgut fer aquest combo de metodologia, sobretot per intentar allò que se m'entengui, destorbar el menys possible a la rutina de l'equip. Per tant, demà tindrem la presentació de tres jugadors i la setmana que ve, doncs, els altres dos, tot i que molt probablement, en alguns casos ja ho hem pogut fer, de fet, recordeu, el diumenge parlàvem amb Sergi Segura, molt probablement els veurem ja en actiu, punt número 1, ja debutant amb la samarreta del Sabadell, si encara no ho han fet, i parlo bàsicament de Kaiser, I per contra, doncs, segurament fins i tot haver pogut sentir-los parlar en algun, en alguna compareixença prèvia, ja sigui postpartit, tant de bo que amb bones notícies després d'aquesta visita del Lleida a l'estadi de la Nova Creu Alta. Mira, Bonaldo i Kaiser són gairebé els últims que tanquen l'expedició. Per allà dalt baixa un dels jugadors també que és nom propi, que és el de Diego Cámara, i també un altre de, dels jugadors que, dels quals hem d'estar atents a aquesta recuperació, juntament amb la d'Urri, dos dels noms propis que evidentment estan també pendents de que es confirmi la seva recuperació, pensant ja en aquesta cita davant el Lleida.
Has vist el tuit de Pedraza aquest matí?
Sí, sí, sí. I veient-li la cara animada ara quan arribava, amb bona sintonia, aquest... ara més que mai que li deia al club, i contestava en aquesta línia positiva també, de creure-hi ara més que mai del jugador madrileny, un cop s'ha acabat confirmant, ho dèiem el dilluns, quan es tancava el mercat, s'ha acabat confirmant que tant ell com Miguelete finalment doncs, acabarà la temporada aquí, amb el Centre d'Esports Sabadell 24-25.
Ara falta veure doncs això, amb quin nivell mental... sobretot, no? Afronten tant Miguelete com Pedraza aquestes últimes 13 jornades després que el club els posés a l'aparador. Ahir escoltàvem les explicacions de Lucas Viale, Sergi, a l'entrevista que manteníeu tant tu com el Parc amb ell, i deia Viale que bé, que s'havia assegut amb tots dos, que els havia citat al despatx i que havien parlat les coses cara a cara.
Sí, 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 i en aquest sentit, bé, hem de recordar que en el cas de Miguelete, el propi Lucas Viale ho deia, la seva situació també estava, no sé si afectada és la paraula, però sí que es barrejava malauradament amb un tema més personal, però que en el cas de Pedraza era una qüestió estrictament esportiva, i per tant, com dius, el director esportiu deixant clar que havia anat de cara en tot moment, em sembla que feia servir el no haver enganyat en cap moment els jugadors a l'hora d'exposar-los doncs, al punt de vista del club o de la secretaria tècnica, direcció esportiva o del propi cos tècnic, en aquest cas encapçalat per David Bobilla, però clar, com dius, l'interrogant és veure això, com s'ha paït, com s'ha gestionat emocionalment parlant, i si tant de bo que no té afectació un cop Pedraza doncs sigui requerit un altre cop per jugar. Ja veurem si comencen per aquest diumenge o si esperen la seva oportunitat per futurs partits, futurs compromisos que pugui tenir el Centre d'Esports al llarg del que queda de temporada, aquests 13 partits que li queden al Sabadell per endavant.
A tu, Sergi, què et diu el nas de cara a diumenge? Trapero-Kaiser, Trapero-Pedraza, sí, o Pedraza-Kaiser?
No, jo crec, o sigui, el que em diu el nas, i sabent algun moviment que es va fins i tot plantejar pensant en el partit d'Eivissa de diumenge passat, no crec que sigui massa arriscat que si els quatre centrals, recordem, els quatre més ara ja amb fitxa sènior que té la plantilla, estan disponibles per Movilla, la meva aposta és Trapero Kaiser, però ja et dic, entenc que qualsevol que ho estigui escoltant ara digui, apa, que t'has jugat aquí al físic, saps? Has anat a cavall guanyador o a aposta gairebé segura, insisteixo, sense informació, però el que em diu el nas, com preguntes tu, és això, que la dupla serà Trapero Kaiser.
Doncs sortirem de dubtes aquest dissabte cap als vols de les 5, quan es coneix aquesta alineació una hora abans del partit. Algun input?
No he vist a Urri, per cert.
El que deies?
Que no he vist a Urri.
Doncs igual ha fet treballar una part
acabat,
i la resta ha fet gimnàs. O...
igual ha acabat l'entrenament abans, i però en tot cas no ha sortit. Ni ha baixat com la resta de jugadors, ni tampoc l'hem vist sortir d'aquestes instal·lacions de la Nova Creu Alta, i t'asseguro que porto una bona estona per aquí donant voltes.
Algun input, Sergi, del que pot faltar per aquesta compareixença de Trapero? Ho dic perquè...
Ja.
Deies?
Ja.
Ah?
Que anem cap a baix.
Vinga, va, som-hi. T'anava a dir que si no avançava amb la secció del Miquel Cirera, que el tinc per aquí preparat des de fa una estoneta, però si ha d'aparèixer ja el gallec, doncs anem cap a la sala de premsa.
Cap a la sala de premsa,
Miguel,
que estem baixant. I amb Alberto Trapero, ja preparat per atendre els mitjans en aquesta sala de premsa. Miguel Cirera, prèvia al partit de diumenge contra el Lleida. i esperant que no hi som tots encara.
Que no hi som tots?
No, falta algun company que està per aquí, eh?
Ah, ah, ah.
Sí, sí, potser entre aquest ara anem, ara no anem, s'ha despistat i segur que de seguida també baixa cap a la sala de premsa per escoltar en directe Alberto Trapero, com diem, un dels noms propis i avui protagonista en aquesta roda de premsa prèvia al partit de diumenge. Vinga, ara sí, preparats, tots al lloc i disposats a escoltar Trapero. Que la pantalla...
La pantalla
s'ha caigut, no? Pantalla... Ah, s'ha caigut, correcte. La pantalla ha caigut a terra. No, ha caigut damunt la taula només. Vinga, vas bufegant, eh? Albert, Agustí Bernat, vas bufegant. Ha tingut feina avui. Vinga, som-hi. Alberto, ¿cómo estás? Hemos hablado ya contigo de ese protagonismo, no sé si deseado o no, que tuviste en el mercado invierno. Te pregunto casi en un genérico, ahora que ya se ha cerrado el mercado, ahora que ya sabemos que esta es la plantilla con la que se va a acabar esta temporada 24-25, ¿cómo está el grupo? ¿Cómo lo has visto? Y sobre todo, ¿cómo se ha vivido todo esto de estas últimas horas? Que no tiene que ser fácil ver compañeros que salen, otros que entran.
Sí, bueno, el grupo ahora mismo está muy bien. Yo creo que es verdad que hubo momentos, a lo mejor, de no sabemos qué pasa con compañeros, y al final esto, aparte de fútbol, somos personas y tenemos compañeros que son amigos, que hay buena relación, y es complicado ver cuando no saben un poco sobre su futuro, pero ahora el mercado está cerrado, esto es fútbol y son cosas que pasan. Creo que es un grupo muy preparado para asumir situaciones. Ahora ya está, el grupo es el que es. Los que estamos aquí somos los que vamos a luchar por conseguir el objetivo y los que vamos a ir a muerte todos los días para asumir este reto tan bonito que tenemos y para adelante.
Es quedan cuatro centrales. Y aumenta esta competencia, precisamente necesita la defensa.
Sí, claro, al final la competencia en el grupo es lo que hace que el domingo se compita de la mejor manera. Estamos Diego, Kaiser, Freddy y yo, y el día a día es lo que va a marcar el rendimiento de la posición, y yo creo que está muy bien cubierta y salga el que salga va a dar el 100% para ayudar al equipo, que es lo que queremos.
Ya por el partido de este domingo.
Pero, partido de Lleida.
Una racha que hay que romper obligatoriamente, viendo también los partidos que os vienen, los rivales que os vienen en las próximas semanas. ¿Es la oportunidad ideal?
Es la oportunidad ideal.
Como el Lleida, ya con semana
libre. Algún rival como el Lleida para trancar esta mala dinámica.
En casa.
Sí, totalmente. Es una semana ideal para conseguir un buen resultado, para romper una mala racha y empezar ahora, ya cerrar el mercado, a coger la buena dinámica, que los partidos que quedan, hacernos fuertes, ir partido a partido, como se suele decir, pero es la realidad del fútbol y sobre todo eso, este fin de semana conseguir los tres puntos que nos hagan seguir adelante en la lucha por este reto que tenemos.
Yo vuelvo a hacer un paso para atrás en cuanto a la temática. Te preguntaba, Marc, por el tema de esa competencia que iba a haber, y casi te pregunto a título personal. Después de unos meses duros, superando lesión, esperando tu momento, ahora ha llegado ese momento, al menos lo estás teniendo. Me imagino que viendo la competencia, no sé si uno se siente un poco más o tiene una posición un poco más adelantada que los compañeros para decir, bueno, son dos posiciones, mal se me tiene que dar para no ser yo uno de ellos.
No, como piensa así, no voy a jugar. Tengo que estar el día a día más que preparado. Hay mucha competencia en la posición, en todo el equipo. Y yo no me veo ni por delante ni por detrás de nadie. Yo pienso en cada mañana venir aquí a entrenar, a sumar al grupo y hacer lo que me pida el míster para los domingos, si lo que es necesario, poder ayudar al club, que es a lo que vinimos todos aquí. Al final... tenemos un desafío súper bonito, es una oportunidad muy buena este domingo y vamos a ir a por todas para que Granada Arena consigamos lo que todos queremos.
En este sentido también, después de la primera vuelta que pasaste, ¿no?
Preguntan para la seva lesión, el recop de la primera vuelta.
El tema del mercado, complicado también que alteró un poco la vuelta y ahora ya acumula las cuatro titularidades.
Aquestes quatre titularitats que acumula. Sensacions que té després de recuperar aquesta titularitat.
Bueno, estoy contento porque vengo de meses muy, muy difíciles, que lo he pasado mal y ahora poder volver a entrenar el día a día, de poder hacer el día a día con el grupo, de sentirte otra vez futbolista, pues muy contento y luego es verdad que ahora sí tengo la oportunidad de jugar, que he pasado de prácticamente del gimnasio al campo, que es lo que quería en realidad, porque al final todo futbolista quiere minutos y en ese sentido pues contento, pero al final lo que importa aquí es el grupo, que todo el mundo sume, que todo el mundo que esté aquí dentro aporte y consigamos lo que queremos, que es el reto tan bonito que tenemos.
Alberto, ahora estáis a 6 puntos.
A 6 puntos del líder de l'Europa.
L'objectiu
que tothom s'havia marcat. Bé.
Miráis mucho la clasificación.
Sí, es mira molt la clasificació.
Partido a partido, però la realitat és que ja hi ha poc marge d'error.
Hi ha poc marge d'error ara ja, o cada cop menys.
Sí, yo sinceramente te lo digo de verdad, no he visto la clasificación. Después de perder el otro día, creo que no había mucho que ver. Hay que pensar en el siguiente entrenamiento y pensar en el siguiente partido, porque como nos empecemos a volver locos ahora mismo de los puntos, no, yo esto ya una situación personal que yo tuve hace 2 temporadas. Estuvimos a muchísimos puntos del líder y el equipo ascendió de categoría. Creo que aquí tenemos un objetivo muy claro y hay 2 caminos, el largo y el corto. Si conseguimos el corto, estaremos todos súper contentos, pero creo que si también lo conseguimos en el largo, estaremos igual de contentos. Con esto no quiero decir que no pensemos en adelantar a los que tenemos delante, ni mucho menos. Pero creo que el fútbol es mucho más que esto y creo que este equipo está más que preparado para la situación que tiene ahora mismo.
Hablábamos el domingo con el míster, con David, después del partido, y nos decía que sí que tenía claro que el equipo fuera de casa no le ve ese punto de angustia, de presión, de prisa, de nerviosismo, que sí parece que, sí, está teniendo en casa, cuando juega en casa. Ahora toca jugar en casa. No sé si esto se habla, si se ha trabajado y si sois... ¿O habéis llegado o has llegado a alguna conclusión de qué le pasa al equipo? ¿Por qué se agarrota de esa manera cuando juega aquí ante la afición?
No, yo creo que al final son dinámicas el fútbol, son eso, dinámicas, y yo creo que este fin de semana, como decía antes, es una oportunidad muy buena para romperla. Jugar en casa es una motivación siempre y así es como tenemos que verlo. Es algo muy bonito jugar aquí en el estadio delante de nuestra gente y tenemos que verlo con la ilusión de poder hacer un buen partido, de poder sacar 3 puntos y cambiar un poco ese aire que yo creo que nos vendrá bien a todos una victoria aquí para seguir adelante.
Pel rival que té i la dinàmica que té el Lleida també, que tampoc és la més positiva, recordem, no ha guanyat en 2025 el Lleida. I deixar un rival directe una mica més penjat en cas de victòria. Un cop damunt la taula.
Sí, és una bona oportunitat, entre un bon rival... Tuvimos la suerte de poder sacar los 3 puntos allí y ahora pues lo tenemos en casa, pues vamos a buscar lo mismo. Seguro que si trabajamos como lo hemos hecho en el entrenamiento de hoy y como venimos trabajando, seguro que los resultados van a llegar, que este fin de semana será el primero positivo y de aquí para adelante mirar el objetivo a los ojos y a por él.
Ahora sois los que sois, empezáis... entre comillas, entiéndeme, de cero desde...
Esta... Comença de zero ara.
Ha habido algún mensaje por
si ha hagut algun missatge, si el míster ha llançat algun missatge, o el director esportiu.
El mercado de...
Ara que s'ha tancat el mercat, si han rebut algun missatge per part d'ells.
Sí, al final, cuando se cierran los mercados, pues se habla y el mensaje positivo es del club, de darnos confianza, que el club está con nosotros, nosotros estamos con ellos y esto es una lucha de todos, que estamos más que convencidos que con el trabajo diario que venimos haciendo lo sacaremos adelante.
Doncs ja està, fins aquí la roda de premsa d'Alberto Trapero, avui protagonista a la Miguel Quereda, mentre enfilem aquestes escales que separen aquesta zona baixa de l'estadi fins a la porta del vestidor local i fins a la zona mixta on comencen o continuen ara ja sortint vestits de carrer els jugadors de David Movilla després d'aquesta sessió preparatòria, la segona de la setmana, ho dèiem abans, Pau, avui a la ciutat esportiva d'Olímpia, aquí a tocar.
Res més, no, Sergi? Amb això ho rematem.
Sí, res més, res més. Molta tranquil·litat per la resta. Ara intentarem fer una miqueta de feina per saber això, el que dèiem, com està Urri. M'atreviria a dir-te que si ha fet alguna part de l'entrenament deu haver estat mínima i, per tant, això resta possibilitats reals de cara a que pugui tornar fins i tot per jugar uns minutets diumenge contra el Lleida, però queden encara dies, queden encara entrenaments i tampoc no em vull aventurar sense de tota la informació a la mà.
En qualsevol cas, si hi ha alguna novetat, en les pròximes hores, tota la informació al web de Ràdio Sabadell. Gràcies, Sergi, vagi bé.
Fins ara.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Som-hi, 5 minutets per sobre del punt de dos quarts de dues. Tenim per aquí ja preparat el Miquel Cirera. Què tal, Miquel? Com estàs? Molt bon dia.
Hola, bona tarda.
Amb aquesta secció de les entrades històriques del Centre d'Esport Sabadell. I avui em portes... Bé, més que una entrada, segurament és una invitació, com indica el seu propi nom. Ara me l'expliques ben bé. Però segurament és una de les entrades més antigues que conserveu els col·leccionistes d'entrades del Centre d'Esport Sabadell, perquè estem parlant que aquesta té 83 anys de vida. Estem parlant del 27 de gener del 1942.
Exactament, sí. Segurament és de les més antigues. Aquesta és de la col·lecció de Gonzalo, però ja et dic que és de les més antigues que tenim. I, bueno, res, no té res a veure amb un partit de futbol.
No parlem avui d'un partit del Sabadell,
no,
eh?
No, la veritat que no.
Té a veure amb l'estadi, amb la Creu Alta, amb l'antiga Creu Alta. Però
sí,
no parlarem avui d'un partit del Centre d'Esport Sabadell ni d'un partit de futbol, em sembla a mi, no, Miquel?
No, va ser un bany de masses que se li va fer al dictador Franco amb la seva primera visita a Sabadell, després, un cop acabada la Guerra Civil.
Doncs va ser una visita, com bé deies, coincidint amb el tercer aniversari de l'entrada de les tropes a Sabadell. I realment, Miquel, no hi ha massa informació. És evident que estem parlant del 1942. No hi ha massa informació ni cròniques esportives d'aquell dia, com bé dèiem. De fet, ara fa unes setmanes em feies arribar les informacions, la informació d'aquell dia, bàsicament és un pamfleto propagandístic de la Falange.
Totalment, va ser una propaganda. Coincidint amb la visita del dictador, doncs, bueno, ja dic, va ser un bany de masses. I l'entrada en si, més que una entrada, sembla, no sé, sembla un diploma.
Sí,
si no fos per la mida, semblaria un diploma.
Que t'acabes de treure la carrera a la Universitat Autònoma, on sigui, eh? Sí, totalment. Al final és una entrada molt, molt groguenca, amb alguna tonalitat verda, però insistim, que sobretot el que predomina, el que destaca, és aquesta paraula en castellà, invitación, al tercer aniversari de la liberación de la ciudad, deien en aquest cas. És que al final va ser un dia que, més enllà de... Ara comentarem, què es va fer a la Creu Alta aquell dia, va ser una jornada enfocada a l'arribada del dictador a Sabadell.
Sí. Bueno, es va preparar tot, balcons engalanats amb banderes espanyoles i de la Falange, i bueno, va ser una rebuda, ja et dic, un bany de masses, el dictador.
I el que dèiem, aquestes informacions que apareixien aquell dia m'ha fet gràcia, així una frase d'aquest pamfleto, insistim, que deia: la población en masa, delirante de entusiasmo, recibió triunfalmente al generalísimo, vitoreándole a su paso por las calles de la ciudad.
Quin remei.
Sí, no, clar, al final era... Llegeixes realment l'article i és una autèntica ensabonada, en tota regla. Miquel.
Sí, sí. Bueno, era la propaganda que hi havia en aquella època, suposo.
I a tot això, el camp, què es va fer a la Creu Alta?
Bueno, va arribar a les 9:40, posa que més de 20.000 persones estaven al camp. Bueno, es parlen les cròniques de que tots els treballadors aquell dia van fer festa i els van col·locar estratègicament al voltant de la ciutat i al camp de futbol. Bueno,
que venien militars de la comarca, també, sí, sí, que hi havia alguns, sí, que es van quedar fora.
Sí, bueno, va haver-hi alguna reunió amb els alcaldes dels pobles, dels municipis dels voltants, i bueno, també es va preparar tot perquè fos un autèntic bany de masses, que fos un èxit la visita.
I el que dèiem, allà al camp, a la Creu Alta, no s'hi va fer res de futbol.
No,
si no,
no,
al contrari.
Van ser tot exhibicions militars i, bueno, i esportives, en plan festivals de rítmica i coses d'aquestes, i instrucció premilitar i, bueno, el que hi havia en aquella època.
Uh-huh. De tot menys futbol, eh?
No, allà, no, futbol res.
Allà no va aparèixer el centre d'esport Sabadell en cap moment, eh?
No,
a,
no,
la,
no.
A la Creu Alta aquell dia.
Banda de gaites i chirimías de la policía armada, desfile de todos los afiliados a los sindicatos de la localidad y de la comarca. No sé.
Bé, curiós, curiós, curiós com a mínim. Bé, en qualsevol cas, va passar per l'Ajuntament, també, en aquest cas, Franco.
Sí, va rebre la medalla d'or de la ciutat, que diuen les cròniques que es va fer amb donacions d'or dels ciutadans de Sabadell. No sé, la donació no sé com seria, però m'imagino seria bastant obligada.
Sí, 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 sí. No sé si apunta de pistola o què, però, bueno, però vaja, per voluntat pròpia no sé si seria.
Després també va visitar la fàbrica Gorina i, bueno, i després de marxar de la Creu Alta van anar a dinar.
I a Terrassa, si no m'erro, no?
Sí, després, però després de dinar van marxar a direcció a Terrassa, que crec que al camp del Terrassa no hi van anar.
No hi van anar. Bé, doncs aquesta tournée, insistim, que va fer, sí, el dictador aquí a Sabadell i que va passar per la Creu Alta. No sé si vols destacar alguna coseta més també, Miquel, d'aquella visita. Portes algunes fotografies, per exemple,
sí,
també, no? Aquí de...
Sí, el discurs de benvinguda de l'alcalde Marcet a Franco. Hi ha també una fotografia de quan va visitar la fàbrica Gorina. Uh-huh. I després ja les dues fotografies són ja dintre la Creu Alta. Una és, es veu una vista del camp en tot ple de gent.
Que semblen militars, no?
Si no,
perquè van, sí, uniformats.
Sí, militars, i bueno, en aquella època el jovent també anaven tots uniformats amb el d'això de la falange, amb la...
Sí,
i,
sí,
bueno, després hi ha una altra que es veu a la tribuna. Hi ha l'alcalde Marcet i Borrull, que va ser el que va organitzar tots els actes que es van fer al camp durant la visita.
Bé, doncs aquí queda aquesta curiositat, insistim, de fa 83 anys, aquesta visita que va tenir lloc de Franco a l'antiga Creu Alta. No sé si també, per rematar-ho, Miquel, no sé si teniu també, doncs això, controlades o entrades de coses o esdeveniments extraesportius que hagin passat aquí a Sabadell.
Bueno, sí, aquí a Sabadell... bueno, concerts de música és el més que hem trobat. Sembla que hi ha un concert de Mecano i un concert del Barrio, si no m'equivoco. Uh-huh. I fora de la nova Creu Alta, i salvant les distàncies del personatge, algo semblant seria una visita que va fer el papa Joan Pau II al Camp Nou, que crec que fins i tot va fer una missa allà al mig del camp.
Déu-n'hi-do.
És el més, ja et dic, salvant la distància del personatge, és el més semblant així que hem trobat.
Doncs avui teníem aquesta curiositat, insistim, aquesta entrada / invitació de l'any 1942, quan el dictador Franco, doncs, va passar una jornada aquí a Sabadell,
sí,
insistim, 3 anys després de l'arribada de les tropes franquistes a la ciutat. Miquel, gràcies per haver-nos portat avui aquest trosset d'història aquí a l'Hotel Suís, i ens retrobem d'aquí a 2 setmanes.
Molt bé, molt bé. Gràcies a vosaltres.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
A Obramat sabem que en una mateixa llar poden conviure i la persona més fredolica amb una que sempre té calor. I per totes aquestes persones oferim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·let i llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat Ponès, on compren els professionals. Obramat.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, un minut i mig i seran tres quarts de dues. Obrim ara bloc de futbol formatiu i territorial amb el Pau Roche. Què tal, Pau? Com estàs? Bon dia.
Bon dia, Pau.
D'entrada, tornem a tenir, ho expliquem, el juvenil del Sabadell en posicions d'ascens a Divisió d'Honor.
Sí, els del Vermilar van imposar per 3-0 davant l'Europa i es van aprofitar així de la patacada del Martinenc, que va caure 2-1 al camp de la Grama. A Olímpia, la juvenil Arlequinat no va fer un partit brillant, però va resoldre el partit en 20 minuts molt efectius en el tram final. Milà feia una valoració positiva del partit.
Al final sembla que no entri, fortes quatre partits sense guanyar, sembla que no entri, quan fiques un entren totes. Llavors al final avui hem sigut efectius, crec que la primera part hem tingut un parell de clares que no les hem entrat, però la segona hem pujat molt bé, els hem aconseguit sotmetre molt més i amb accions molt bones d'àrea hem aconseguit ficar el tercer i el segon.
Tot i això, la part alta de la Lliga Nacional segueix ajustadíssima. Sense comptar equips B, el Sant Cugat i el Sabadell ocupen les dues places d'ascens amb 31 i 29 punts respectivament, però trepitjant-los els talons estan el Martinenc amb 28 i la Grama amb 27. Aquest pròxim dissabte, els del Vermilà visitaran el cué del grup, l'Amposta.
I això pel que fa a la Lliga Nacional, una categoria per sobre, la Divisió d'Honor, el Mercantil ha encaixat la primera derrota del 2025.
Els dos Cartutó no van ser capaços d'allargar la imbatibilitat que duien des de l'inici d'aquest any nou i van perdre per 1-2 contra un Cornellà que venia en plena ratxa, 16 punts dels últims 18. Tot i aquest mal resultat, els blaugranes són dotzens i mantenen l'escletxa de 4 punts sobre el descens que ara marca el Badalona. El tècnic, però, no es fixa de moment en els rivals.
Nosaltres el que tenim que fer és intentar aprofitar totes les jornades que queden per puntuar, independentment de l'equip que sigui o si és un partit a casa o a fora, intentar fer la millor feina mirant-nos a nosaltres mateixos i d'igual el que facin els altres equips. Si nosaltres estem bé, ho traurem endavant.
Aquest cap de setmana el Mercantil tindrà la possibilitat de refer-se al camp del Nàstic de Tarragona, el sisè classificat.
Doncs al nostre canal de YouTube podeu veure el resum en vídeo dels dos partits, tant el Sabadell 3 Europa 0 com el Mercantil 1 Cornellà 2, per cert, els dos partits hi va ser el Marc Cortín. Apuntar també que el porter sabadellenc del Barça, tot això, Iker Rodríguez, ha estat convocat amb Espanya per disputar un torneig internacional sub-17 contra Portugal, Alemanya i Dinamarca a l'Algarve del dia 11 al 20 de febrer. I en futbol territorial, Pau, la jornada de la segona catalana va ser accidentada pels equips sabadellencs, no pas pels marcadors, sinó pel desenllaç d'alguns partits.
Així és, el Tibidabo haurà de tornar a Gironella per disputar els últims 20 minuts del seu partit. L'àrbitre el va suspendre després de que des del públic algun energumen li llancés una llauna de cervesa. Rondava el minut 65 o 70 i el marcador era d'empat a 2. El més probable seria que l'enfrontament s'acabés de jugar abans de final de mes. L'entrenador, Toni Sánchez, creu que no els beneficia aquesta decisió.
No nos beneficia porque estábamos bien y estábamos atacando todo el rato, el equipo estaba cómodo, nos habían anulado dos goles en 5 o 6 minutos y bueno, pues esto ahora sí que nos perjudica, la verdad, ir hasta ahí otra vez una hora de camino y volver a entrar al partido frío, pues bueno, no nos beneficia, la verdad.
Amb un partit menys, ara el Tibi és setè a 2 punts del play-off d'ascens. D'altra banda, el partit de la Sabadellenca a casa del Navàs es va suspendre el temps afegit amb 2-3 al marcador després que el porter de la Saba, Manu Palomas, aturés un penal. Amb quasi tota probabilitat, el partit ja no es reprendrà. El tècnic de la Saba, Juan Carlos Rodríguez, explica els incidents.
Bueno, en el minuto de descuento, bueno, una picarbaralla de nuestro delantero con el defensa después de que el árbitro paró 2 veces el partido por insultos al línea, insultos a él y todo. Hubo nada, unos empujones y decidió terminar el partido.
Comptant aquests 3 punts, els de la zona sud sortirien del descens i escalarien fins la 9a posició. Qui continua a la zona baixa, però ha trencat la seva ratxa de 10 partits sense guanyar, és el que en Rull Rómulo Tronchoni, que va començar perdent per 2-0 en el minut 4 a partir del camp del Barberà Andalucía, però va remuntar per acabar vencent 3-4. Andrés Salido, jugador del Can Rull, que va debutar amb doblet, marca la línia a seguir per aconseguir l'objectiu.
Seguir con lo mismo que seguimos esta semana. Sacrificarse en el campo y que la pelota entre, que yo creo que era un problema, que no había suerte que entrara la pelota.
Un Can Rull que, per cert, no guanyava fora de casa des de l'abril de l'any passat i des de llavors només havien empatat un partit a domicili. Ara es troben a un punt de la via, l'equip que marca la salvació. I per tancar el bloc de segona catalana, el Sabadell Nord va caure a casa per 2-4 en el duel directe contra el Piera i ha desaprofitat així una gran oportunitat d'abandonar l'última posició i apropar-se a la salvació després de la punxada del Navàs amb la Saba.
Gràcies, Pau, que vagi bé.
Vagi bé, moltes gràcies.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I encara relacionat amb alguns clubs de la nostra ciutat, un tema que arrosseguem, per cert, des del dilluns, que no vam poder sentir ahir per aquesta entrevista a Lucas Viale, va ser el tema de l'entrega del 20è Premi a l'Esportivitat del Panathlon Club Sabadell. En aquella ocasió, en aquesta ocasió, el guardonat va ser el Jan Toledano, entrenador de les categories inferiors del Can Rull, Rómulo Tronchoni, que en un partit contra la Sabadellenca va ordenar deixar-se marcar un gol després d'entendre que els seus ho havien fet amb el porter rival lesionat. Un cop acabat l'acte, l'Oriol Ferran va parlar amb el mateix protagonista.
Doncs aquí estem amb el Jan Toledano, després de rebre el premi a l'esportivitat del Panathlon. Primer de tot, bon vespre, Jan.
Bon vespre, moltes gràcies.
Què significa per tu rebre aquest premi?
Bueno, és un privilegi, no per mi, sinó ja per el que fem com a entrenadors de futbol, que eduquem a nens a jugar a futbol, però també com a persones. I aquest tindria que ser el nostre objectiu.
Això és el que també has dit al teu discurs, que la vostra feina principal no és tant ensenyar a jugar a futbol, sinó ensenyar a ser persones. Com ho feu això? Perquè entenc que el dia a dia això és complicat.
Bueno, això amb aquests petits actes que fem dia tras dia, o sigui, no entrenem nosaltres futbol, però quan passen cosetes així les intentem explicar i sobretot posar en funcionament.
Ens pots explicar una mica què et va passar pel cap en el moment de demanar als teus jugadors que es deixessin marcar un gol, o va ser alguna cosa que et va sortir de dintre?
Bueno, em va sortir una mica de dintre. De veritat, van marcar un gol quan el porter estava al terra, no sabíem si s'havia fet mal o no, estava al terra i vam decidir, tal com va marcar el gol, mentre els nens celebraven, vam decidir que ens hauríem de deixar ficar un gol i que el resultat tornés a ser igual.
Els teus jugadors ho van entendre en aquell moment o potser per l'edat que tenen els hi va costar una miqueta, o com s'ho van prendre?
Li va costar una miqueta, és veritat que li va costar, però bueno, a la mitja part li vam explicar el per què ho van fer i bueno, al final ho van acabar d'entendre i crec que això és el motiu real de treballar això, que ho treballem i després ho expliquem i donem els nostres motius. Perquè és el que dic, estem creant persones, no jugadors. Jugadors, hi ha molts entrenadors, ja, però al futbol base, que és on estic entrenant, hem de buscar crear les persones primer.
Ara els veiem aquí molt contents, molt orgullosos del seu entrenador. Com els veus creixent? Com creus que ho estan fent aquells nens?
Bueno, bé, així, fent cosetes així, i si tots els entrenadors de futbol base i féssim tot això, i tant del nostre club com el Can Rull i Rómulo Tronchoni, o en aquest cas la Unió Esportiva Sabadellenca, que va ser el nostre rival, donar-li les gràcies primer de tot, féssim tots els entrenadors, féssim cosetes així, seria una mica més fàcil crear persones, que crec que s'està fent bastant més ara que quan jo, per exemple, soc jove, que quan jo era jugador encara. Són bones persones i si segueixen així seran molt més millor persona.
Suposo que també per tu és, ara com dèiem, no, ser un referent per ells, ser un mirall per ells és una cosa que per tu és molt més important, no, que ensenyar-los a jugar a futbol.
Sí, sí, això és clar. Això com a persona, primer la persona i després com a entrenador o com a jugador.
Doncs Jan, moltes gràcies i a gaudir d'aquest premi. Felicitats.
Gràcies a vosaltres per tot.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
7 minuts i mig per arribar a les dues. En futbol sala, l'Escola Pia cada vegada veu més a prop l'abisme de la tercera divisió. Després de la derrota per la mínima, 6-7 davant un rival directe com és el filial del Palma, el forat amb els mallorquins, l'equip que precisament marca la salvació, és de 13 punts, faltant només 11 jornades. Van pesar massa els 3 gols encaixats al final de la primera meitat que situaven el 0-3 en el marcador i per molt que ho intentessin, els de Pedro Donoso en cap moment van poder igualar el resultat. Amb el tècnic parlava el Sergi Parc just després del xiulet final enmig d'aquesta desolació a Can Colapi.
Pedro Donoso, tècnic de la Pia, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Derrota de les dures avui.
Sí, porque creo que hemos trabajado, llevamos trabajando mucho tiempo, ¿no? Yo creo que la primera parte, bueno, yo creo que la presión, el equipo es muy joven, bueno, yo creo que nos ha faltado, pues, no tener la presión que con la que hemos salido al campo, ¿no? Sabíamos la responsabilidad que teníamos y, bueno, y al final todo eso juega en tu contra, ¿no? Con el 3-1 al descanso, pues, estaba todo perdido y, bueno, hemos vuelto a ser la Pía, ¿no? Que estamos trabajando y bueno, y metiendo 6 goles en casa tienes que ganar, sí o sí. Ha sido un cúmulo de errores que nos ha costado el partido en defensivos, individuales y, bueno, y al final, pues, es jodido, pero es lo que hay.
Mentalment ha de ser molt dur el fet que t'apropes a un, es tornen a anar a dos, un altre cop retalles a un i així tota l'estona, no? Una mica com el joc del gat i el ratolí, no? Allò que sembla que els pots enxampar, que la sensació que si els empates amb aquesta inèrcia podíeu capgirar el marcador, però és que no hi ha hagut manera d'empatar-los.
Ja, lo que pasa era marcar y encajábamos, ¿no? Entonces, bueno, ya nos pasó la semana pasada que con el 1-2 en Valencia, el partido controlado, tuvimos 2 ocasiones el 1-3, la fallamos y en 2 minutos nos hacen 3 goles, ¿no? Entonces, bueno, al final es complicado, ¿no? Yo creo que tenemos que ser mucho más sólidos en defensa, ¿no? La madurez, el no ir de golpe, el no entrar de golpe, aguantar, todo. Bueno, es que son muchas cosas las que hay, ¿no? Hemos mejorado mucho, pero todavía hay pequeños detalles que por desgracia nos cuestan los partidos.
Pedro, està clar que ara qualsevol cosa que es digui és allò una mica en calent perquè és que el partit acaba d'acabar, però al final arribava aquesta jornada a 12 punts de la permanència i el partit d'avui doncs era clau, no?, pel fet d'enfrontar-los a un rival directe d'aquesta zona baixa. La derrota d'avui és una estocada, no sé si definitiva, però sí de les que fan molta sang, per dir-ho així.
No, la verdad es que no. Si estábamos vivos esta semana para nosotros, era importante los 3 puntos, quedan muchos puntos, ¿no? Yo creo que al final trabajamos para mejorar y tenemos que seguir mejorando y yo creo que podemos ganar en cualquier sitio, pudimos ganar de los 4 partidos que hemos perdido en la segunda vuelta, podemos haber ganado los 4 y al final son pequeños detalles que bueno, que al final nos cuestan los partidos, pero que el trabajo está ahí y yo creo que la mejora es muy grande, pero claro, es que al final esos pequeños errores, cada vez que tienes un error tienes que hacer 2 goles, ¿no? Y tienes otro pequeño error y otros 2 goles más para ponerte por delante. Pero bueno, al final lo importante es que el equipo es joven y sigue creciendo y eso es lo más importante, ¿no?
Pedro, tens esperança, ho dic, perquè sempre que hem vist a la Pia aquest any, en la gran majoria de partits ha competit, fos contra un rival de la zona baixa, un rival de la zona alta, i al final, potser aquesta falta d'experiència, aquests errors en defensa, per X o per Y, al final els resultats no s'estan traient, no? I pensàvem que amb el pas de les setmanes, amb l'avançament de la Lliga, aquest equip seria capaç, no?, de treure millors resultats. Amb el que queda, estàs esperançat igualment que això pugui passar o no?
Bueno, yo creo que es el mejor momento de la temporada, en trabajo, como conjunto, como todo, ¿no? Pero bueno, al final da igual, ¿no? Esta categoría da igual que juegues contra el primero que esté en descenso, ¿no? Todos son complicados, este equipo venía con 19 puntos, ahora tiene pues 22 puntos o 23. Pues claro, es que son equipos que ya han hecho muchos puntos, ¿no? Que no son cojos, ¿no? Entonces, claro, entonces todo es complicado, pero al final es competir contra todos. Yo creo que hemos vuelto a competir. Creo que hemos perdido la primera parte, hemos tirado 20 minutos porque no éramos nosotros. Pero bueno, al final tienes que analizar todo, ¿no? Y la presión, todo, la responsabilidad, pero no sé cuántos palos hemos dado en la segunda, pero bueno, al final, y palos que nada más que era que empujarlas, ¿no? Entonces, bueno, cuando no quiere entrar la bola, y hemos hecho 5 goles, ¿no? Que podemos haber hecho muchos más en la segunda parte, ¿no? Entonces eso te da pie a entender de que la primera, pues, no hemos sido nosotros, ¿no? Entonces, si queremos, por lo menos, acercarnos a la permanencia, no podemos tirar una primera parte de 20 minutos, ¿no?
Pedro, ánims y a seguir, muchas gracias.
Moltes gràcies a tu.
Doncs ho té molt complicat. L'escola Pia, insistim, faltant 11 jornades pel final. I de la seva tristesa a l'alegria del Natació Sabadell, que a Ripollet va encadenar la tercera victòria consecutiva. No van fallar aquesta vegada els jugadors de Jordi Marín davant un rival de la part baixa de la classificació i es van endur el duel comarcal per 4-6. El club, això sí, va haver de capgirar un 3-1 en contra per poder sumar un triomf clau que el situa tercers amb 5 punts de marge respecte al primer equip que no faria playoff. Octavi Ribé va ser un dels golejadors dels nedadors.
No és que estiguem molt pendents de buscar estar al playoff, buscar d'estar dalt. L'únic que sí, evidentment, sí que ens agrada veure reconegut l'esforç que fem setmana a setmana amb tots els entrenaments, la situació que estem tenint entre les baixes, les lesions i tot això, que l'equip també afecta bastant, però crec que ho estem sabent superar i ens estem sabent superposar en aquesta situació. Perquè al final no ens encaparrem en estar a dalt, sinó a fer les coses bé i que l'esforç es vagi recompensat.
I aquest dissabte tot això ja en parlarem, però partit clau al pavelló oest i no al pavelló nord, davant el Bellsport l'Hospitalet de Borja Burgos, que és el sisè classificat. I acabem fent un apunt molt ràpid de Copa Catalunya. A la femenina, el futbol sala Sabadell femení disputa aquesta nit el partit de la tercera ronda. Les de Xavi Muñoz, que són líders de la divisió d'honor catalana, visiten a partir de les 9 l'Olímpic Floresta, un conjunt que milita una categoria per sota, a primera catalana, on, per cert, el filial de l'entitat creualtenca és líder. Les arlequinades, recordem, venen de descansar a la Lliga. I a la Copa Catalunya masculina, el Safa Nosda va caure eliminat contra un equip de categoria superior, la Prospe, per 2-4. Per tant, no hi haurà representants de la ciutat a la quarta ronda. Recordem que també van perdre el Can Llong i el Marina Pou. I haurem d'esperar la cinquena perquè entrin en escena aquests dos equips de segona B, com són el Club i la Pia. 50 segons per les dues. Ho deixem aquí. Abraçada gran del Marc Cortín, que l'hem tingut a les vies de so, servidor Pau Vituri, en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Demà a la una, més Hotel Suís, ens hi tornarem a posar. Ara és torn, és l'hora del Notícies Migdia, amb la Núria Garcia al capdavant. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. We'll be right back.